Somiem amb veu alta a la ràdio, tot explicant històries i pel·lícules que podeu descobrir aquest mateix cap de setmana a la sala de cinema amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Un cap de setmana, una cartellera potent, amb força pel·lícules que t'ha permès triar el bo i millor.
Sí, sí, tenim la proposta de terror del moment, el mal debut a Hollywood de la nostra estimada Laia Costa. Tenim també el retorn del llegendari director Gus Van Sant, el director de l'indomable Will Hunting, el director de Mi nombre es Harvey Milk, però també el director de pel·lícules molt més radicals, molt més experimentals, i totes obres mestres com Jerry, com Elephant, com Paranoid Park, com Last Days. I després tenim també la presència doncs, de pel·lícules com un remake d'un clàssic del cine espanyol com Mi querida senyorita i el fenomen de l'últim fenomen del cinema colombià, que és, veurem després, Un poeta.
Per quina d'aquestes vols començar?
Doncs La mòmia d'Eli Cronin.
¿Puedo tomarme dos porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
¿Sí?
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
Katie.
Es muy importante que estén preparados para lo que van a ver. No hagan movimientos repentinos. Ni ruidos fuertes.
Hola, mariposa. Somos papá y mamá.
Estamos aquí. Estamos aquí.
Lleva 8 años desaparecida. ¿Qué hacía nuestra hija dentro de un sarcófago de hace 3000 años?
Necesita atención y mucho cariño.
¿A cuántas personas ha encontrado?
A 57.
¿A cuántas de ellas con vida?
¿Qué le ha pasado a Katie? Dime la verdad. Porque solo tú, señor de los milagros.
Di algo.
Solo tú, señor de los milagros.
Di algo.
Puedes transformar lo imposible. Realidad.
Di algo.
¡Di algo!
Amén.
Pel·li de terror amb el segell Blumhouse, que sempre és garantia de qualitat.
Sí, sí, Blumhouse i el productor James Wan, director de pel·lícules com Saw o Insidious o més recentment Maligno, que són pel·lícules que han funcionat molt bé, doncs aquí són els encarregats de produir aquesta pel·lícula que dirigeix el director irlandès Lee Cronin, que es va agafar una mica de renom a nivell crític fa uns anys perquè va fer l'última entrega de la saga Possession Infernal de Sam Raimi. Va dirigir l'última entrega, que era Possession Infernal Despertar, que no era ben bé ni una seqüela, ni un reboot, ni una recuela, que podríem dir. Era més aviat un capítol dintre del mateix univers. I bé, i ara doncs li han donat, com pel que sembla, total llibertat creativa per fer aquesta versió de la mòmia, que la mòmia doncs, és un monstre que pertanyia a Universal. El coneixem per les pel·lícules de Brendan Fraser i Rachel Weisz, que ara es farà una nova entrega on tornaran tots dos actors, dirigida per uns altres directors. I després Universal va voler fer com una mena de reboot en clau de terror fa uns anys amb Tom Cruise, que es veu que no va acabar de funcionar del tot. I ara, doncs, dona el salt a Warner Bros. I se li dona total llibertat creativa a Lee Cronin per fer la pel·lícula que vol. Amb un repartiment impecable, es destaca Jack Raynor, protagonista de Midsommar, Laia Costa, en el seu debut a Hollywood, i l'actriu Natalie Grace, doncs es veu que broden tots cadascun dels seus papers en una pel·lícula que diuen que no és apta per estómacs sensibles. Està qualificada, ja ho hem vist, per majors de 18 anys.
A mi el tràiler m'ha costat, eh? No sóc de pel·lis de terror i el tràiler m'ha costat arribar al final. Ho he fet per tu.
Sí, sí. Bueno, sí, sí, es veu que és una pel·lícula que no és apta per estómacs sensibles, que té un alt nivell de gore, però bueno, que dona el que promet, que destacaven sobretot que els fanàtics del gènere i els fanàtics del gore més extrem s'ho passaran pipa, en una pel·lícula que deia que ofereix riure sang i mòmies posseïdes, que més es pot demanar.
Hi ha una anècdota molt bona de la Laia Costa, que fa de mare, i és que ella, des dels 15 anys, no mira pel·lis de terror, tampoc li agraden, i ara aquí es posa a la pell de la mare en aquesta pel·li terrorífica i gore.
Sí, sí. Bueno, no desconeixia aquesta anècdota, però sabia que, bueno, que es veu que... I curiosament, és curiós perquè vaig veure que ell havia explicat que el director justament buscava algú que tota la bogeria que proposés li pogués baixar, la pogués baixar a terra en algun moment. I es veu que va veure el tràiler de Cinco Lobitos i va pensar que ell era el personatge i va demanar la seva filmografia i es va començar a mirar les seves pel·lícules. I després va tenir la primera trucada i li va dir, doncs vull algú que tota aquesta bogeria que proposaré me la baixi a terra. I bueno, i deia que ell és molt bo, doncs, combinant tot allò que li agrada, tota la bogeria, el gore, l'humor absurd, perquè la pel·lícula es veu que té moments de, fins i tot de comèdia esbojarrada. I, o sigui que bueno, proposta més que interessant pels qui gaudeixin amb el cine de terror més extrem i més esbojarrat.
I que pot obrir-li camí a Hollywood, a la nostra Laia Costa, aviam. Més pel·lícules.
La mujer más rica del mundo.
Usted es la mujer más rica del mundo. ¿Qué le sugiere eso?
No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerome, con este ramo no veo a Guy. Si pudiera quitarlo, ni que fuera al aeropuerto de Honolulu.
Yo quiero que esta fotografía cuente la mujer que es usted.
¿Quién es ese fotógrafo?
Piero Lanfantano.
Quiero ver a una heroína.
Tiene una reputación espantosa.
Yo no fotografío a la gente, yo la abrazo.
¿A qué tiene?
Me incomoda. Hola, Jerome. Llena el depósito.
Ese no es mi trabajo.
¡Oh! ¿Le gusta? ¡Es magnífico!
¡Quiten esa porquería de ahí! ¡El servicio no pinta!
Aquesta dona, la dona més rica del món, és la mestressa de l'imperi L'Oréal.
Sí, sí, correcte. És la mestressa de l'imperi L'Oréal, a qui dona vida Isabel Huppert, que es veu que està excelsa.
Divina, eh?
Excelsa, sí, sí. Es veu que és qui porta absolutament el pes de la pel·lícula. En aquest biòpic sobre la mestressa de l'imperi L'Oréal, que es veu que, bueno, estava avorrida d'alguna manera, la seva vida, doncs, es basava en controlar els seus negocis, tot era com molt monòton, fins que de sobte en una sessió de fotos va conèixer amb un fotògraf homosexual que es deia François-Marie Vanier, i aquí, doncs, bueno, doncs es veu que li va interessar molt aquest home, la seva manera de dir directament el que pensava sense pèls a la llengua, i va començar, doncs, com una amistat amb ell, perquè, clar, ell era homosexual, tenia parella, i justament va ser un escàndol perquè va dilapidar tota una gran part de la seva fortuna.
Que era immensa.
Que era immensa en aquest home.
Ell era gran, no?, quan coneix aquest fotògraf, i era una senyora de certa edat.
Sí, sí, ja era una persona gran, vull dir, els seus fills, bueno, la seva família sencera, fins i tot el seu majordom, desconfiaven d'aquesta relació que estava mantenint amb el fotògraf. I al final, doncs, va saltar l'escàndol de que s'havia deixat gran part de la seva fortuna fent regals molt costosos. Es veu que li regalava obres d'art i que li encarregava obres d'art per ell. I bé, i al final, doncs, bueno, doncs va acabar sent molt mediàtic. La pel·lícula no ha comptat amb l'aprovació dels hereus de la família, amb la qual cosa s'ha suprimit tota referència a la marca de cosmètics. I també, bueno, s'han pres algunes llibertats narratives per explicar la història que volien explicar, però es destaca això, la presència d'Isabel Huppert i i la resta del repartiment, Laurent Lafitte, que interpreta amb el fotògraf. Es veu que dona el tipus perfecte de cara dura, amb bastant d'encant i desinvoltura, diu de Cine 21. Marina Foïs, la protagonista d'Asbestes, que interpreta amb la filla, també es veu que, bueno, que està molt bé en el seu paper. I l'actor que fa de majordom, Rafael Personàs, es veu que interpreta aquí amb el treballador ideal, que inclús es vol jugar al seu futur per evitar que s'aprofitin de la dona per la que treballa.
Anem pel plat fort de la setmana.
Sí, Prime Crime, a True Story.
¿Qué hay, Indianapolis? Hoy es 8 de febrero, martes.
Les habla Fred Temple.
Gracias por escucharme.
Señor Temple, tiene una llamada.
Tengo la cena en 30 minutos, eso tengo, James.
Ese tal Tony Kiritsis está al teléfono y quiere hablar con usted. Tiene al tipo con la escopeta en el cuello.
Haber empezado por ahí, James.
Hola, señor Kiritsis.
Es un honor, Fred.
¿Qué tiene en mente, hermano?
Esta empresa me ha hecho daño.
Esa gente me tendió una trampa y quisieron arruinarme la vida.
No soy millonario.
A Prime Crime, a True Story, torna el llegendari Gus Van Sant.
Sí, sí, un director llegendari. És molt interessant la seva carrera perquè fa El indomable Will Hunting amb Matt Damon i Ben Affleck, que ja és un clàssic. Després justament fa una pel·lícula absolutament suïcida, que és un remake de Psicosis copiat pla per pla i en color, a més a més. I després, doncs, justament fa una sèrie de quatre pel·lícules amb les quals es proposa trencar amb el cine convencional i fer pel·lícules que igual són planos de 10 minuts de Matt Damon caminant pel desert, que seria Jerry. I això fa quatre obres mestres, que són les que hem comentat abans, Jerry, Elephant, Last Days i Paranoid Park. Per Elephant guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes. I després ja torna una mica al cine convencional, fa Mi nombre es Harvey Milk i fa pel·lícules que estan menys a l'altura com Tierra prometida o No te preocupes, no llegará lejos a pie. I aquesta, doncs, es veu que les millora bastant. Aquí parla d'una història real, que és un home que, bueno, que es va veure estafat per un banc i decideix, doncs, segrestar amb el fill del propietari del banc que el va estafar, lligar-li al coll un filferro connectat a una escopeta i exigir, doncs, que li tornin els diners i una indemnització i, a més, que gravin una declaració de l'estafa que es retransmetrà en horari de màxima audiència.
Una disculpa, no?
Sí, sí, una disculpa pública. Va ser un cas molt mediàtic als Estats Units, es va fer un autèntic carnaval del cas, i aquí es veu que Gus Van Sant recrea els noticiaris de l'època, vull dir, els filma novament el que eren els noticiaris de l'època, té com una dimensió documental la pel·lícula, però es veu que sobretot el que vol és fer un homenatge a les pel·lícules dels anys 70, sobretot a Tarde de Perros, de Sidney Lumet, que també es basava en un cas real, i amb la que justament comparteix actor, perquè Tarde de Perros estava protagonitzada per Al Pacino, i aquí Al Pacino justament té un paper secundari.
És el banquer?
No, crec que el banquer és Colman... No recordo exactament... Crec que sí que és el banquer, o... Bueno, no ho recordo, però té...
Sembla que és el banquer, que surt
sí,
poc en realitat.
Sí, sí, pot
també
ser.
També hi ha Bill Skarsgård.
Sí, sí. Bill Skarsgård interpreta amb el protagonista. Crec que el fill és l'actor d'Acre Montgomery. I sí, crec que el Pacino interpreta amb el seu pare. I també hi ha la presència de Colman Domingo. Gran repartiment, es destaca sobretot. I bé, i bastanta electricitat narrativa en aquesta pel·lícula que retrata una societat dels Estats Units que en el fons tampoc era tan diferent de la que hi ha a dia d'avui.
Un retrat lúcid i subversiu, diu Lara, sobre la lluita de classes. I en tenim tres més encara. Amb quina seguim?
Mi querida senyorita.
¿Es hermoso amar? Y ser libre al mismo tiempo.
Y yo nunca he sido libre. Había conseguido ser invisible, estar sola del todo. Todas las cosas que no sé de mí misma. Mi cuerpo. No tengo una vida que me consuele. Me dan arcadas de pensar en ser dueña de mi vida. Y ahora...
Los Gavis produeixen el remake d'un títol de culte del cinema espanyol.
Sí, sí, total. Bueno, un autèntic clàssic del cinema espanyol que va desafiar fins i tot la censura de l'època. La pel·lícula original és del 72 amb José Luis López Vázquez i Julieta Serrano. I això va ser un autèntic desafiament a la censura franquista que va acabar fins i tot nominada a l'Òscar a millor pel·lícula estrangera. I aquí, doncs, bueno, Los Gavis... Bueno, produeixen aquesta pel·lícula que dirigeix Fernando González Molina, que té experiència adaptant llibres, 3 metros sobre el cielo, El guardián invisible, Palmeras en la nieve, i escriu el guió l'autora Alana S. Portero, autora del llibre La mala costumbre, en aquesta pel·lícula que, bueno, que va d'una... La protagonista, Adela, és l'única filla d'una família conservadora, imparteix classes de catequesis, però d'alguna manera és intersexual. Vull dir, és una persona intersexual i no desconeix la seva intersexualitat, però això condiciona la seva vida. I llavors fa una amistat amb un capellà nouvingut a qui dona vida a Paco León, torna un gran amic de la infància i romp una dona que és Isabel, a qui dona vida a Ana Castillo, que provoquen que emprengui un viatge a la recerca de si mateixa.
Se'n va a Madrid, no?
Se'n va a Madrid, sí. La primera part es veu que és més un drama costumbrista. La segona part ja va a Madrid. Hi ha una diferència respecte a la pel·lícula original, que és que aquí és una actualització més aviat de la pel·lícula original, més que un remake. I aquí, doncs, l'acció es trasllada a Pamplona al començament, a principi, l'any 1999, i després se'n va a Madrid. I es veu que això, que les dues parts de la pel·lícula potser són una mica descompensades, perquè la segona part vol introduir tot el món LGTBI de cop, i flaqueja una mica amb personatges que a vegades rossen l'estereotip, perd una mica d'aquesta subtilesa que tenia al començament, però en tot cas es veu que tota aquella tendència a l'excés queda compensada per una visceralitat, una claredat i una emoció tan crua com senzillament maca, deia El Mundo.
Ben dirigida, sòlida, elegant, funciona i té moments de molta emoció. És el remake d'aquest títol de culte d'inicis dels 70, Mi querida señorita. Quina altra pel·lícula comentem?
Un poeta.
Óscar Restrepo, un poeta, un soñador.
Yo estoy escribiendo un libro.
¿Hay un libro?
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
Un fracaso andante.
10.000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, deme 20.
No, y no me saca el carro.
Incomprendido por su tiempo.
Va a sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
Y hasta por su hija.
Usted me odia.
Soy como un niño.
Perdón.
Pero algo está a punto de cambiar.
¿Han escrito o han leído algún poema?
Ella escribe poemas. Churláis, muéstrele.
Todos estos poemas son suyos.
Sí.
También vive en una...
Un poeta. Potser no n'heu sentit a parlar encara, però en sentireu a parlar. Ha estat premiada a Canes, a Sant Sebastià també.
Sí, ha estat nominada també al Goya millor pel·lícula iberoamericana, si no recordo malament. Colòmbia la va seleccionar per anar als Oscars. A Colòmbia va ser un autèntic fenomen, va tenir molt de públic.
Més de 250.000 espectadors.
Sí, correcte, ha sigut tot un fenomen del cinema colombià. I es veu que, parla d'un home que no ha aconseguit estar a l'altura dels seus inicis en la poesia i en la literatura, i sobreviu donant classes en un institut i cuidant la seva mare, i de sobte en una de les seves alumnes descobreix que pot arribar a tot allò que ell no va aconseguir. I per tant, es veu que és una pel·lícula que el protagonista Obey Mar Rios està formidable, tothom en destaca la seva interpretació. Diuen que s'assenyala com la comèdia de l'any, que encara queda, però diu La Vanguardia que de moment el llistó queda en lo más alto, o sigui que apunteu aquest títol. Tragicomèdia hilarant, es veu que té moments com de comèdia àcida, que no es col·loca per sobre de cap dels personatges, que es veu que destaca que tots són igual de... que diu que ataca la pretensiositat dels literats, la corrupció dels mecenes i el paternalisme de l'home blanc, que tots els personatges són uns cínics oportunistes, des dels burgesos fins als pobres, des de l'èlit cultural com els il·letrats, diu el periòdico, i que el director s'identifica clarament amb el poeta del títol.
Recull una crítica, és Carlos Boyero, El País. Sabeu com de d'un és aquest crític? I diu, aquest film colombià m'ha guanyat mica a mica, tot agafa sentit i te'l creus en moments commovedors. Paraula de Boyero. I l'última d'avui, Miquel.
Renoir.
Desperté y me di cuenta de que había sido un sueño. Fin.
No hay muchos críos
de 11 años que escriban como Fuki. Pero si vemos la redacción del mes pasado, me gustaría ser huérfana.
No me mates en las redacciones. Dicen que no pasará de este verano. Le he pedido al hospital que se ocupen de él hasta el final.
El 7 de picas.
No és cap biòpic sobre el pintor Renoir, sinó que és l'estiu d'una nena d'11 anys.
Sí, sí, correcte. L'estiu d'una nena d'11 anys mentre el seu pare es mor a poc a poc de càncer, una nena amb una imaginació desbordant i que l'única connexió que es veu que té d'alguna manera amb Renoir és que l'estil impressionista i les pinzellades àgils del primer s'intueixen només en una reproducció del quadre La Petite Irène que la nena protagonista penja a la paret d'una habitació. Però en qualsevol cas es veu que, bueno, això ho comentava l'Ara, que no és una pel·lícula perfecta, però hi ha la sensació que aquesta directora, Chie Hayakawa, que havia dirigit una altra pel·lícula que es veu que és molt interessant, que es diu Plan 75, doncs s'està forjant un estil propi en la línia d'altres directors japonesos com Hirokazu Koreeda o Ryusuke Hamaguchi, que, bueno, continua l'Ara dient que és una pel·lícula trista i emocional, que aborda el dol i la solitud des d'estratègies properes a l'autoficció i que, bueno, que és una mica qüestionable aquesta deriva que agafa en l'últim terç, però, bueno, però tot queda compensat per la manera com filma el rostre d'aquesta nena d'11 anys, que es veu que el filma de manera molt lluminosa.
Quedem-nos amb el nom d'aquesta directora que està forjant aquest estil propi. No és fàcil. Chie Hayakawa, ens sentirem a parlar. I t'afanegem cartellera i si tens dates d'estrena d'algunes d'aquestes propostes que hem recollit avui.
Sí, doncs La mujer más rica del mundo encara no està confirmada, però es farà pràcticament segur a les sales d'Asia de cap de setmana. Prime Crime, a True Story, s'ha de programar sí o sí, perquè al Cineclub hem fet tota la filmografia de Gus Van Sant, per tant, Prime Crime la farem segur de dijous, divendres a les sales d'Asi, encara està per concretar la data. Mi querida senyorita és una opció de dijous, divendres, però s'haurà d'acabar de veure, també a les sales d'Asi. Un poeta també es farà segur a les sales d'Asi de dijous, divendres, i Renoir ens l'han ofert i per fer-la a les sales d'Asi veurem si la recuperem també de dijous, divendres. I res, us esperem avui a les 9 a les Asi, última sessió del Testamento d'Ann Lee, amb una fastball amb Amanda Seyfried nominada al Globus d'Or a millor actriu de comèdia musical en versió original. Després, al cap de setmana, us esperem amb Lapònia, basada en la obra de teatre de Cristina Clemente i Marc Angelet, i amb repartiment de luxe, també a l'Assassí. I demà a les 8 a l'Assassí, sessió dels Fills del Sol, en homenatge al bioquímic vilafranquí Ferran Calvet i Prats. I res, al Kubrick us esperem aquest cap de setmana amb Calle Màlaga, amb Carmen Maura, Premi del Públic al Festival de Venècia. Avui a les 8:30 al Kubrick en versió original, sessió de Kill Bill de Hall Bloody Affair, més de 4 hores. Després
Amb intermedi,
sí, farem una pausa de 15 minuts. Sí, i després dissabte i diumenge, última oportunitat de veure Super Mario Galaxy, la pel·lícula. I per últim, dimarts, us esperem amb La flauta màgica en directe des de la Royal Opera House.
Una pila de propostes per gaudir del cinema a la pantalla gran. Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.